Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Doctor Oriol Mitjà, ara sí, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Estàvem parlant de Donald Trump i li pregunto des d'un punt de vista mèdic, sanitari, del que ha après aquests dies Donald Trump, o almenys s'està informant des de diferents mitjans de comunicació del que ha après Donald Trump i de les circumstàncies que està vivint ara. La primera pregunta és, s'ha precipitat estant tan pocs dies a l'hospital, doctor?
Ha estat pocs dies, veritablement, però ara suposo que continuarà la quarantena a casa seu i li continuarem fent controls. El Donald Trump ha rebut un tractament molt únic, és a dir, li han posat les millors medicines que hi ha a dia d'avui en el mercat.
Quines són aquestes?
A veure, sabeu que hi ha dues línies d'investigació. La primera és antivirals, que s'han de donar molt aviat, és a dir, els tres primers dies que tens símptomes, perquè és quan hi ha més virus. La segona línia d'investigació són els antiinflamatoris. Un cop el virus desapareix, hi ha una tempesta inflamatòria que t'afecta molt els pulmons i aquí les medicines són unes altres. Aleshores, amb ell li han agafat en la fase precoç, en què encara podien atacar el virus, li van posar el remdesivir. El remdesivir en pacients en els primers dies encara no s'ha provat, però hi ha un estudi que està intentant demostrar si té un efecte antiviral en aquests dies. I després li han posat una medicina molt bona, que, vaja, molt bona, es diu Regeneron, Regeneron COV2, això són anticossos. Són, és a dir, amb la vacuna habitualment una persona desenvolupa immunoglobulines o anticossos que lluiten contra la Covid. Doncs amb ell, per comptes de donar-li una vacuna i esperar que fes els anticossos, li han donat directament els anticossos. Li van donar 8 grams d'aquests anticossos i ara, aquesta setmana, hi ha hagut un primer informe que apuntava que aquests anticossos poden funcionar molt bé i, de fet, fan disminuir la càrrega viral. Per tant, és una línia o una esperança per al futur. Nosaltres, aquí a Catalunya, també estem investigant aquesta línia d'anticossos. El problema del Regeneron és que costarà uns 3.000 o 4.000 euros, però, en canvi, en el plasma de les persones que ja han passat la malaltia també hi ha aquests anticossos. Són anticossos que es produeixen de forma natural, els altres són anticossos sintètics. Doncs bé, amb Grifols estem treballant una línia de recerca en la qual administrarem a pacients en els primers 3 dies els anticossos del plasma per tal de disminuir el virus.
Què és el que se li està fent ara al president Trump? Li pregunto, com hipocondríac de manual, té efectes secundaris això?
En principi, pocs. S'està investigant si el remdesivir podria afectar el ronyó d'alguna manera. Els anticossos monoclonals, per regla general, el plasma convalescent té pocs efectes. S'ha d'anar una mica en compte amb persones que tenen malaltia del cor, perquè els estàs posant una càrrega addicional del volum en el seu torrent sanguini. Però no té uns efectes secundaris gaire forts. I en Trump, a més, és que ja li han posat el tractament de la segona fase. És a dir, li han posat el tractament de la primera fase, que era l'antiviral, tota màquina, a més, fora d'estudi, una cosa que ningú en el planeta podria accedir. I, a més, li han posat la dexametasona, que ja sabeu que és un antiinflamatori que prevé el desenvolupament de l'infiltrat o de la inflamació pulmonar. Per tant, doncs, no sé...
No, ho dic això perquè, per entendre'ns, és el tractament el que li han ofert a Donald Trump el millor en el mercat en aquests moments i com a president dels Estats Units ha fet de conillet d'Índies d'això?
Penso que podríem dir-ho així. El tractament que més esperances té, tant el remdesivir en tractament precoç en els tres primers dies com el Regeneron, en tractament precoç, encara estan en fase d'assaig clínic. El que passa és que ja han donat els resultats preliminars i sembla que són medicines que funcionaran bé. Per tant, si jo demà hagués de tractar la meva mare, m'agradaria posar-li aquestes dues medicines, però només estan en fase d'assaig clínic i tots són resultats preliminars.
D'acord. Sempre que fem preguntes ara hi ha una component també política, no només mèdica o científica. En el cas que ens ocupa, està preparat o està en condicions Donald Trump de fer un debat d'aquí 10 dies, per exemple?
Políticament no ho sé. La Covid, com dieu, sí que deixa tota una sèrie de seqüeles de cansament i d'un síndrome gripal prolongat. Per tant, en primer lloc haurà de fer la quarantena, segur, de 14 dies després d'haver-li donat l'alta hospitalària o 10 dies després que s'hagin passat els símptomes. I després, doncs, molt probablement estarà cansat. El que passa és que té aquest geni que sembla com si ell solet fos l'heroi que ha vençut el virus, oi?
Ara sí, anem a parlar d'aquí. Recordo que fa unes setmanes, crec que recordar que va ser el ministre Salvador Illa, que deia que en el conjunt d'Espanya, abans de Madrid, abans de Madrid, la cosa bona és que dins de la desgràcia de tenir molts casos, érem avantguardistes, és a dir, anava Espanya per davant del que ara li està passant a Itàlia, del que ara li està passant a França, que és que es repunten, hi ha molts repunts i molts casos en positiu, i han de prendre mesures que aquí havien pres. Per exemple, em sorprèn avui, clar, estem tan sobreinformats, doctor Mitjà, que no sabia, jo per exemple desconeixia que a Itàlia la gent pel carrer no portava mascareta. Clar, i això, vist aquí que tothom, bàsicament tothom, jo crec que ja portem mascareta pel carrer i ho tenim, dona la sensació de que potser allà van pel darrere. Pregunto, allà van pel darrere o aquí no anem molt malament?
Jo em remeto als resultats, i els resultats d'aquí són pitjors que els de qualsevol altre país d'Europa. Dins de la contextualització, que no estem tan malament com el Brasil, ni com l'Índia, ni com els Estats Units, és a dir, estem en la franja de casos que estan presentant-se a Europa, però a dia d'avui estem diagnosticant 10.000 casos a l'estat espanyol cada dia, i hi ha 200 morts diàries. Això és el que més m'entristeix o em preocupa. És a dir, en el pic de la pandèmia teníem 700, 800 morts diàries, i ara està en unes xifres de 200. Mostra que la gestió de la pandèmia continua sent molt pobra, molt poc intensiva, molt feble.
Mm-hmm. Estem fent millor les coses aquí. Ara parlem de Madrid, però aquí estem millor ara, evidentment millor que al mar, segur. Però estem fent millor les coses aquí, per exemple, que a Madrid?
Sí, nosaltres a Catalunya ho estem fent molt millor des del mes de juliol, que va haver-hi els brots del Segrià i posteriorment a l'Hospitalet a la Torrassa. Aquí, amb uns índexs més o menys moderats, d'uns 400 per 100.000 per 14 dies, a la Torrassa, ja es van imposar unes mesures restrictives que ni dèiem microconfinaments, i si recordeu, a Lleida també es va microconfinar. I després, amb l'entrada del doctor Gimón, va prendre el lideratge, es va fixar els objectius de reduir la transmissió i, per tant, reduir les morts, i va pautar testejos massius, és a dir, cribatges de persones asimptomàtiques per tal de detectar els casos positius i poder-los prescriure un aïllament. I aquesta estratègia ja ho vàrem demostrar en les gràfiques que, per exemple, a Terrassa, però també aquí a Santa Coloma, les corbes anaven incrementant de forma exponencial i de cop i volta es fan els testatges massius i la corba es reverteix, que no era el que esperaríem, és a dir, esperaríem una desacceleració, i en canvi va ser tan bona l'estratègia que es va desaccelerar i, a més, va disminuir la incidència de nous casos.
Uh-huh. Com veu Madrid?
Madrid fatal, estan molt malament per molts motius. Primer, perquè tenen aquestes taxes d'incidència tan elevades, unes taxes de mort elevades també. Però després hi ha altres dos paràmetres que el Ministeri d'Espanya ha començat a utilitzar farà una setmana, que és la taxa de positivitat, que estan en unes taxes de positivitat properes al 20%, quan l'OMS recomana que siguin inferiors al 3%. Això vol dir que estan fent molt pocs tests. Molt pocs tests, o poquíssims. Quan més nombre de tests fas, tot això suma el denominador i, per tant, la teva tassa de positivitat és més baixeta. Amb unes tasses de positivitat del 20% és que l'esforç és quasi... Vaja, que no arribaran enlloc. I la segona mesura molt interessant o molt crítica és l'ocupació de les UCIs, que estaven al 40-45%, amb la qual cosa hi haurà hospitals que ja estaran plens de malalts amb UCI, de malalts crítics, i que, per tant, això augmenta la morbid mortalitat, l'estrès sanitari i la situació és terrible.
Juro que no li busco el titular, al contrari. Només senzillament per tenir-ho clar des del concepte fotogràfic. És a dir, Madrid s'hauria de tancar, com ho vam entendre com a estat d'alarma, per entendre'ns, des d'un punt de vista epidemiològic, estic parlant, on hi hauria suficient en... És que clar, aquí hi ha un altre problema que després li preguntaré, que és que el fet de que ara, després de fer-nos sortir, ara fer-nos tornar a entrar, és molt complicat. És a dir, psicològicament és molt complicat. Per això li pregunto, la millor solució seria un estat d'alarma i tancar-ho, o hi hauria altres opcions que serien localitzar el focus i anar tancant poc a poc diferents llocs?
És a dir, arribats a aquest punt, hi ha poquetes opcions. Ja coneixeu tots les eines que tenim, perquè són conegudes. És el rastreig de contactes, els confinaments o els testejos massius. Aleshores, d'aquestes tres eines, escollir la que li pugui funcionar. El rastreig de contactes només funciona quan hi ha poquets nombre de casos, perquè el rastrejador se satura de seguida, és a dir, no pot fer tantes trucades com per trobar tots els seus contactes. Sí. El testeig massiu doncs, necessita fer un gran nombre de proves i, segons diuen, Madrid va comprar 2 milions de tests ràpids i ara n'ha comprat 3 milions més. Per tant, això seria una de les solucions. I l'última solució, i que segurament jo ja estaria a punt de prendre-la, seria un confinament. És a dir, ara mateix estan en un confinament perimetral, de manera que hi ha doncs, això, 9 ciutats que no poden sortir del seu municipi si no és per anar treballant a l'escola per causa major, però el que haurien de fer doncs, és un confinament a casa del ciutadà, de manera que no hi hagués contactes entre la ciutadania de Madrid. Estan molt justets, és a dir, haurien de prendre aquesta decisió de forma quasi immediata, o un testeig massiu i es testen tots els madrilenys, o un confinament a casa.
Vostè és metge i no és vident, amb la qual cosa el que li preguntaré ara potser no té resposta, però si li pregunto com estarem d'aquí a 2 mesos, per exemple, que haurà arribat ja, estarem en ple hivern, i veurem les temperatures que hi ha, però que evidentment el que és normal és que baixin els termòmetres i baixin les temperatures i ens haguem de tancar a casa, com estarem d'aquí un parell de mesos?
Doncs segur que empitjora la Covid o el SARS-CoV-2, es transmet millor, perquè sobreviu millor en temperatures fredes, i nosaltres, les persones, també fem més trobades en espais interiors, i en els espais interiors la transmissió és molt més elevada i molt més efectiva. Per tant, el que és d'esperar és que el nombre de casos augmenti. I com estarem dependrà de totes les mesures que haguem fet per prevenir o per contrarrestar aquest augment de la incidència que ha d'ocórrer de forma natural per al medi ambient.
El virus com està ara? És a dir, veiem que per les dades, efectivament és molt més contagiós, empastifa més, però en canvi mata menys. Estem d'acord?
No veritablement. És a dir, és una interpretació de les dades. El que succeïa és que a la primera onada només diagnosticàvem el 10% de casos i, per tant, semblava com si la taxa de letalitat fos més elevada. Ara estem diagnosticant el 70% dels casos i vol dir que diagnostiquem o trobem molts més casos lleus. Entre aquests casos lleus hi ha moltes persones joves i aquestes persones joves habitualment no presenten símptomes i a la primera onada no haurien anat al CAP a fer-se la prova, però ara sí que els trobem perquè estem fent cribatges massius. Els joves no desenvolupen complicacions i per tant no es moren, és a dir, que és un biaix en la interpretació de la taxa de letalitat.
Ja, dit això, efectivament hi ha moltes més proves, cosa que és boníssim, boníssim que hi hagi moltes més proves, perquè efectivament es pot fer el rastreig de la gent que dona positiu, però la letalitat ha baixat. Per tant, interpreto, és una interpretació, que moltes de les morts que hi va haver-hi va ser precisament perquè el sistema no estava preparat per assumir tants ingressos?
No, el que li he dit és precisament el contrari. El que li he dit és que penso que la taxa de letalitat del virus es manté estable i que el que és un biaix és que inicialment en la primera onada no trobàvem tots els casos. Per tant, si vostè diagnostica només 10 persones de les 100 que tenen virus i se n'hi mort una, doncs aleshores diu que se n'hi ha mort una de 10, i això és un 10%. Però, en canvi, si ara està diagnosticant a les 100 persones, a totes 100, i se n'hi mort una, això és una de 100, i és un 1%. Per tant, la letalitat abans deia que era un 10% i ara diu que és un 1%, però en canvi se n'hi ha mort un, que és el mateix. Per tant, jo penso que la letalitat no ha disminuït. Penso que a la primera onada sí que es va arribar a l'extrem de que les UCIs estiguessin col·lapsades i que, per tant, l'atenció mèdica no fos la ideal perquè no hi havia els tractaments idonis per tothom o no hi havia respiradors per tothom, però que això va tenir un efecte marginal en les morts o la letalitat. És a dir, que el més crític estaríem parlant és de la forma com es van recollir les dades.
Interpreta que, malgrat que, com deia ara, en 2 mesos, per una raó molt simple, no estarem tant al fora, estarem més tancats a casa, o estarem tancats en llocs efectivament tancats, interpreta, però, que no serà la situació si ho fem com ho estem fent ara, doctor Mitjà, no estarem amb els índexs que hem estat, per exemple, el mes de març o el mes d'abril passat?
A mi m'agrada molt fixar-me en l'índex de mortalitat, perquè, com li dic, no depèn del nombre de tests que vostè faci, i les morts durant els mesos de juliol i agost han estat baixos, han estat al voltant de 5 a 20 morts, i a Catalunya continuem amb baix nombre de morts. Per tant, espero que si continuem utilitzant aquesta mateixa estratègia, que és una estratègia de cribatge massiu mitjançant test de PCR, o espero que també amb test d'antigen, el nombre de morts es pugui mantenir molt baixet.
Hi ha una obvietat, que és que estem a 3 mesos ja passat, d'aquí 3 mesos ja estarem a... Mire, tal dia com avui, d'aquí 3 mesos estarem a Reis. Per tant, ja haurem passat el Nadal. Clar, és partidari, suposo que per arribar, aviam com arribem al Nadal, hem de mantenir ara les reunions de màxim 6 persones, o creu que segons com evoluciona la situació es podria relaxar aquest límit?
Doncs miri, de moment, una cosa que està fent molt bé el Departament de Salut és anar fent un seguiment mitjançant la vigilància epidemiològica de cadascuna de les regions i anar indicant en quin moment s'han d'intensificar o rebaixar una miqueta les recomanacions. Aquestes recomanacions de les trobades de més o menys de 6 persones tenen a veure amb la distància social. I aleshores, en el moment en què veu que l'indicador li puja una mica per sobre de 200, per sobre de 400, doncs ha de pautar una restricció del nombre de persones. És molt probable que ens mantinguem amb aquestes restriccions al llarg dels mesos d'hivern, perquè, com li deia, el virus de forma natural tendirà a anar en increment.
Perquè ens entenguem, els Reis passaran per casa, però les cavalcades les viurem de viure d'una altra manera.
Crec que això és així, és a dir, que les cavalcades, per exemple, és un lloc on s'hi troba molta gent, perquè tots els nens volen anar a donar la carta, i per tant és una situació de risc. S'ha de valorar quines són aquestes situacions de risc, i ara doncs s'ha valorat, per exemple, que les trobades de 6 persones són tolerables, o que es poden anar als restaurants, o que podem anar al gimnàs, però que no podem, el que no podem fer són esdeveniments on s'ajunti molta més gent, com serien els concerts, les cavalcades o altres situacions en què hi ha molta més gent que es troba sense poder mantenir la distància.
Mira, anem a preguntar-li, i el futbol? Perquè ahir el vicepresident econòmic del Barça, el Jordi Moix, deia que la voluntat del club és començar a deixar entrar públic a l'estadi tan aviat com les autoritats sanitàries ho permetin. De fet, la UEFA ja ha donat l'okay per la Champions i el primer partit és just d'aquí a 15 dies. Li sembla precipitat? I això, perquè el problema no és el camp, segur. El problema és els accessos, entrar i sortir de l'estadi. És arriscat? Encara és massa d'hora per fer-ho?
Sí, és molt d'hora, i de fet les autoritats sanitàries encara no ho recomanen fer cap d'aquests esdeveniments als que es pugui ajuntar molta gent, centenars o milers de persones. Aleshores, si vostè vol fer una estratègia de tant de risc, ha de posar unes mesures de control de la infecció tan intensives que estigui completament convençut de que tindrà la infecció controlada, i com bé sap, ahir va sortir la notícia que es farà una prova pilot a l'Apolo amb el grup del Primavera Sound, en el que es pretén és identificar si poden haver-hi trobades de 1.000 persones d'una forma segura, sempre i quan es posin totes les mesures, i aquestes mesures són molt intensives. Es tractaria de testejar a tothom abans que entri en l'esdeveniment cultural o esportiu, i que entrin només dins del recinte aquelles persones que són negatives, de manera que es crea un ambient segur en el que sap que ningú o quasi ningú és contagiós i, per tant, que no tindrà cadenes de transmissió un cop hagi acabat el partit.
Per tant, interpreto de les seves paraules, doctor Mitjà, que el millor que podríem fer, tenint en compte que hi ha aquesta prova pilot amb la sala Apolo, com explicava el diumenge al Via Lliure de RAC1, que és aquest cribatge que es farà amb un concert amb més de 1.000 persones que abans passaran un test ràpid, que depenent de com surti aquesta prova pilot a la sala Apolo de Barcelona, llavors sí que es pugui intentar fer amb aquest test ràpid, fer-ho, per exemple, a altres llocs, com podria ser, depèn del que passi a la sala Apolo, al Camp Nou.
Penso que sí. És a dir, miri, hem d'identificar dues situacions diferents. Una és aquells esdeveniments que ja estan permesos a dia d'avui, però que són de risc. Per exemple, quan els nois juguen al futbol o al bàsquet, o quan hi ha corals, ja hem identificat que hi ha brots en corals, perquè al cantar s'expel·leixen gran quantitat de virus. Doncs bé, aquestes activitats estan permeses, I nosaltres, des de l'Hospital Germans Trias i Pujol, amb l'Institut Català de Salut, ja pretenem fer un testeig de 15.000 persones per tal de que aquests xavals que estan federats o fan esport amateur, o la gent que canta, o la gent que el vol visitar una residència perquè el té la seva persona estimada en una residència, pugui accedir dins d'aquest recinte amb la seguretat de que és negatiu i de que no contagiarà els altres. Això són activitats que a dia d'avui estan autoritzades i en les quals el que volem fer és millorar la seguretat o l'experiència. Després hi ha tota una sèrie d'activitats que avui no estan autoritzades, que serien els concerts o els partits de futbol, i el que es proposa és una estratègia similar, és a dir, la persona abans d'entrar dins del recinte se li recull un petit cotonet del nas, un escobilló nasal, i aquest escobilló es posa dins d'un tub amb líquid i es fa un test amb un casset de plàstic que ens dona un resultat en 10 minuts. I aquelles persones que surten negatives els diem que són COVID-ready, és a dir, que vostè és negatiu i, per tant, no serà infecciós per cap d'aquestes persones. Per què podem fer aquesta estratègia? Doncs perquè durant els darrers 3 mesos hem estat treballant en projectes per avaluar la prova d'antigen. I l'antigen és una petita molècula que està a la paret d'aquest virus. I el que hem vist és que són proves molt fiables, és a dir, que diagnostiquen o que troben fins al 97 o el 98% de les persones positives. I que després se'ns escaparia un 2% de persones, però que aquest 2% no són contagiosos perquè tenen molt poquet virus. És a dir, detecta a tothom que tingui molt de virus. I si una persona ha donat negativa, pot estar molt tranquil d'obrir doncs, la sala Apolo o el Camp Nou. Això és el que esperaríem o la hipòtesi amb la que treballem. I, òbviament, el pas inicial és fer una prova pilot perquè després es pugui fer extensiu a tots els altres esdeveniments del país.
Doctor, em sembla un avanç, vaja, bestial, eh? Permetem que utilitzi aquest qualificatiu. Per detectar el coronavirus, perquè estem parlant de que això seria una prova com si fos una prova PCR, interpreto, però que el resultat, en lloc de donar-te-la en unes hores, te'l donin automàticament. Al cap de molt poca estona, no? Estaríem parlant de pocs minuts, eh?
De pocs minuts, sí, són 10 minuts. I és un avanç molt gran. La fiabilitat és pràcticament igual que la PCR, ja li he dit. És un 97%
de confiança. És bestial, és bestial. Llavors, aquí el dubte que tinc, doctor Mitjès, primer, per la prova de la sala Apolo, quan es farà?
La fan els companys de la Fundació. Jo he fet els estudis preliminars per demostrar la fiabilitat del test. I, si no tinc mal entès, és a finals d'aquest mes. És a dir, que és una cosa bastant imminent. És una prova que, òbviament, ha hagut de passar doncs, totes les aprovacions i les aprovacions inclús de comitès ètics perquè els sembla, perquè valorin que és factible i que no es posa la vida de ningú en risc. Però ja hi ha molta gent que hi vol participar, és a dir, un munt de joves que diuen jo em poso voluntari per atendre el concert perquè clar, no aguanto més sense anar al concert.
Quan haurem d'esperar per veure els resultats? Més que res perquè, és a dir, que veieu que el resultat és positiu, és a dir, és la confirmació, interpreto, de la sala Apolo, aquesta prova pilot, la confirmació de que, com ara comentava, el 97 o el 98% de fiabilitat efectivament es confirma amb aquest concert, perquè ens entenguem, i després ja es podria tirar endavant. Per tant, el dubte que m'en genera és, clar, estem parlant de 30, 40, 50.000 testos o proves per un camp de futbol, però a més posem 300, 400, 500 per cada teatre, o posem per concerts del Palau Sant Jordi, o no, o concerts de més petit format. Clar, haurien de fabricar moltes proves com aquestes.
Exactament, i aquí està el quid de la qüestió, que a dia d'avui el problema que han tingut aquestes proves és que moltes tenien fiabilitats baixes. I a dia d'avui, que tinguin fiabilitats molt elevades, només n'hi ha dues o tres. I aquestes avaluacions són avaluacions que han fet doncs, les agències reguladores. No? I, per exemple, n'hi ha una que comercialitza Abbott i una altra que ara llançarà al mercat Roche. Aleshores, l'avantatge quina és? Que és un caset de plàstic, és a dir, és un trosset de plàstic amb un pedaç de paper i un anticòs. Per tant, és superfàcil de manufacturar i de produir. I si posen la màquina a fer test d'aquest, poden fer milions totes les setmanes. I garanteixen un subministrament de 15 milions al mes per l'estat espanyol, només de test d'Abbott, i també milions de test de Roche. La idea seria que poguessin passar a l'hivern amb estratègies de cribatge de sintomàtics. Jo penso que és la millor solució que tenim per aquest any.
Clar. I des del club es diu que si l'accés, en aquest cas, parlàvem del de futbol, l'estadi s'esglaona i es limita l'aforament al 30%, tampoc és partidari que es pugui veure el futbol en directe? O més val evitar-ho? I això, és clar, si això diu que la prova es farà d'aquí d'una setmana o dos dies a la sala Apolo, clar, si el resultat és positiu, potser d'aquí un mes ja podem tenir aquest... Pregunto, doctor Mitjana, és la meva ignorància absoluta. Interpreto que si això tira endavant i la prova és beneficiosa, aquest test d'antígens es podria fer ja d'una manera global d'aquí a un mes i mig?
Home, no voldria donar falses esperances ni tampoc posar timelines a coses que encara desconeixem. Primer s'haurà de veure que això funcioni molt bé. Després hi ha tota una sèrie d'obstacles logístics que també s'han de superar. Més enllà del provisionament del test, doncs això genera uns residus biològics que s'han de gestionar, és a dir, s'han d'incinerar els escobillons que s'hagin utilitzat, ha d'haver-hi un personal per fer l'entrenament per la recollida de la mostra, ha d'haver-hi un mínim protocols o procediments operatius perquè la gent sàpiga com es recull la mostra. És a dir, trigarem més del que pensem, però un altre cop, i aquí vinc jo com a guerrer, que és el que porto fent els darrers 8 mesos, doncs si ens posem les piles i treballem tots plegats i de forma energètica, doncs obtindrem uns resultats que seran molt millors que si ens anem mirant i anem més a poc a poc.
Per tant, pel tancant el tema futbol, i val també, en aquest cas, pels teatres i cinemes, però bàsicament pel futbol, perquè estem parlant de molta gent, millor ni 30.000 ni 10.000. Esperar-nos a que vinguin temps millors, esperar a tenir aquests testos i llavors actuar.
Això seria l'ideal, és a dir, sempre s'ha de prioritzar i s'han d'iniciar aquestes estratègies en situacions que siguin més crítiques. Per exemple, la més crítica de totes, és a dir, és accedir a les residències per poder veure els avis i que no estiguin sols morts de pena, no? I a partir d'aquí, doncs, vostè faci la llista de quins altres esdeveniments pot anar obrint, si ha de protegir els empresaris, si ha de protegir les escoles, si després vol començar a protegir alguns esdeveniments culturals, i l'últim seria el del Camp Nou, que sempre es posa com a exemple de més massificació. Encara que el risc ha apuntat molt bé que no és tan alt, perquè és un espai obert en el que es poden mantenir distàncies de seguretat.
Va. Escolta, doctor, hi ha una... coses que estan dient, per exemple, del virus. Ara hi haurà un problema, que és que la grip està a punt d'arribar. Han arribat ja els encostipats, amb les canvis de temperatura, començaran a arribar la grip. S'estimen la grip i el Covid-19 o no?
Doncs la veritat és que no ho sé. Jo el que sí que sé, encara que al Bernat de Déu no li agradi, jo no sóc especialista en totes les matèries de la infectologia, i fonamentalment aquesta pregunta li respondria molt millor el doctor Trilla, perquè ell és un preventivista que coneix molt bé l'efecte de les vacunes i ha estudiat molt l'influenza. La recomanació així més genèrica o més general és que tothom o totes les persones de risc s'han de vacunar del virus de la grip, de manera que una persona no desenvolupi símptomes i que quan tingui símptomes d'encostipat o similars al trauma de grip pugui sospitar immediatament de Covid i fer-se el test.
Val. És veritat que si tens mocs no tens el coronavirus, com s'està dient?
Doncs, bé, això s'està dient perquè... No és cert. És cert que els procediments del departament consideren que un cas sospitós és aquell que tingui tos, febre, dolors musculars, és a dir, el síndrome gripal, o que hagi perdut l'olor o hagi perdut el gust, no? Sí que sabem que hi ha alguns símptomes que són més predictors de Covid, n'hi ha d'altres que menys. Per exemple, si vostè té anòsmia o geusia, ha perdut l'olfacte, és molt probable que tingui la Covid. I si té febre, dolors musculars, és més probable que tingui la Covid. Però hi ha persones que només amb mocs ja tindrien la Covid, el que per tal de no saturar els centres d'atenció primària prioritzen els símptomes més clàssics. Jo, novament, sóc partidari de fer més testeig que de fer-ne menys, i penso que les rinitis, les rinorrees, els mocs, també s'haurien de testar.
Perfecte. Els consta que hi hagi gent que ha passat el coronavirus i que no ha recuperat l'olfacte o que l'està recuperant molt a poc a poc?
Crec que és així. És a dir, hi ha algunes seqüeles que s'han començat a veure, i això és per al mal o per al dany que ha fet el coronavirus. en els teixits i en les cèl·lules que tenen aquesta propietat d'afavorir l'olfacte.
I, en fi, i la tornada, i l'última pregunta per part meva, i si algú ha de preguntar alguna cosa endavant, com valora fins ara la tornada a l'escola, doctor Mitjà? Perquè ens vam passar tot l'estiu amb les pors de com si hagués d'arribar l'apocalipsi, les xifres de contagi sembla que ho hagin frenat, però, esclar, és que hi ha coses que a la gent li costa molt d'entendre, és a dir, els nens estan junts, fan activitats extraescolars, els obliguem a anar amb mascareta al pati, en canvi després fan activitats extraescolars i juguen a bàsquet o juguen a futbol i es treuen la mascareta, amb la qual cosa estem entrant en un món que sembla que en dies parells sí, en dies senars no. Com valora aquesta tornada a l'escola, doctor Mitjà?
No, home, s'ha de posar una miqueta de sentit comú. Bàsicament, si vostè té tothom a casa, no hi ha cap infecció. Si vostè té tothom al carrer i tens trobades o contactes estrets, doncs el risc d'infecció és del 100%. Aleshores, hem passat una situació en la qual hi havia una mobilitat del 50%, perquè només la gent, els treballadors, es trobaven, i ara obríem una segona aixeta, que era l'aixeta dels nens que també es trobàvem a l'escola, i hi ha, no sé si 2 milions de nens escolaritzats a Catalunya, o 1.8, i aleshores això vol dir que és l'empresa més gran de tota Catalunya, i per tant el nombre de contactes que s'establiran a l'escola serà molt elevat. És veritat, o penso que ja es va demostrant, que la susceptibilitat dels nens a adquirir el virus i també a transmetre'l a una altra persona és més baixa que la dels adults, i la reobertura de les escoles ha estat positiva. Sembla que si s'ajunta que biològicament els nens són menys susceptibles i que a més estan utilitzant el distanciament i les mascaretes de forma més o menys efectiva, però que el nombre de casos està mantenint bastant controlat.
Pot aclarir què considera, doctor, contacte?
Contacte, hi ha una definició epidemiològica que és una persona que està en menys de 2 metres durant més de 15 minuts.
Va. I una última pregunta per part meva. Avui hi ha molts diaris que parlen d'una carta publicada al Science on es parla que el que hauríem de fer tots plegats és traslladar les activitats a l'exterior i millorar la ventilació d'interiors. Home, això, jo recordo quan era petit que quan teníem la grip la mare em feia abandonar l'habitació de casa, suposo que a tots ens passava el mateix, obria les finestres i les persianes, estàvem una estona allà tapats i al cap d'una estona tornaven, canviava llençols per ventilar que marxés el virus. No? Això és el que hauríem de fer ara, no només quan tinguem el virus, sinó en general, és a dir, obrir portes i finestres i que hi hagi molta ventilació, encara que faci molt fred?
Sembla que sí, i això té molt a veure amb la forma com es transmet el virus. És a dir, si la via de transmissió pensem que és per aerosols, que són microgotes que aguanten més de 10 minuts en l'ambient, la ventilació afavoreix que aquestes microgotes desapareguin. Si la via de transmissió fos només les macrogotes, gotes molt grosses que de seguida cauen a terra, doncs aleshores ha d'haver-hi un contacte directe en menys de 2 metres. No? Fins ara pensàvem, i pensem encara, que la via de transmissió més important és les gotes grosses que cauen a terra de seguida, però hi ha un component que serà per als aerosols, i aleshores si amb ventilació es poden evitar aquestes infeccions per aerosols, doncs és una cosa que tenim guanyada.
Molt bé, aviam qui vol fer... Segur que tothom vol fer preguntes. Per cert, doctor, recordo que l'última vegada que el vam entrevistar el juny passat va ser un dimarts, també. Crec que hi havia els mateixos tertulians que hi ha... Si no, tots hi havia, pràcticament, i volia contestar algunes coses que es van dir després, no? Crec que recordo.
Bé, ho recordo molt bé, perquè em van fer una mica d'emboscada.
Vaja.
No, a veure, amb tota l'estima que els hi tinc, eh? Sí. Perquè, a més, el que potser ells no saben és que, clar, jo era una persona, un ciutadà normal, i els escoltava per la tele, i els hi tinc molt de pres, i l'Anton Lozada, la Lola García, el Benet de Déu, el Toni Aira, el Pere Mas, no? Sí. I el López Alegre, però ells, doncs, van ser molt crítics, vaja, em van venir a dir de tot, em van dir que des que era una vedeta, que era un arrogant, un personatge, un empestat.
Vedet, no se li va dir?
No.
El Bernat de Déu va dir que havia passat de ser un déu a un empestat i que havia fet una operació de falsa modèstia. Això per utilitzar les frases de forma literal. Però vaja,
hem de fer cursos,
en qualsevol cas... Doctor,
hem de fer cursos d'audició, eh?
D'audició?
Sí, d'audició. D'audició, que jo... L'apreci és mutu, però jo crec que s'ha d'escoltar bé. No, jo li vaig dir en aquella intervenció, si no recordo malament, que em solidaritzava, i ho vaig dir en un to irònic, perquè hi ha un procediment molt típic de la catalanó, que és deificar les persones d'una forma molt ràpida i després, per independentment del que facin, empastar-les. I vaig fer un comentari irònic que potser perquè no m'estava veient la cara en aquells moments no es va entendre. Però en qualsevol cas...
Ironia fina?
Espero que sí, espero que el país tingui una mica d'esma per llegir-la, perquè si no anem fotuts, eh? Això, la manca de sentit d'humor és la pitjor epidèmia del món. Però Pedret, jo que no li vaig dir.
Una mica la resposta és tot el contrari, és que jo estic encantat de xerrar amb ells i de discutir i que a més puguem tenir...
Sí.
I que puguem tenir punts de vista diferents i que els puguem... I que ens els puguem demanar uns als altres, a més d'una forma molt oberta. I si alguna vegada els hi ha donat la sensació doncs, que era altiu o cregut o arrogant, doncs una mica la forma de parlar, perquè sempre vull ser molt clar, no? Reconec que podria ser més diplomàtic, però penso que també mai no perdo l'educació. És a dir, em van demanar que quins errors havia fet, que si piulava massa a les xarxes socials. I potser sí que ens hem embarcat massa en debats públics a les xarxes socials, però... és una mica la nova generació de poder transmetre el coneixement de primera mà i de forma ràpida a tota la població, és a dir, democratitzar la informació. I també em deien que si era molt estrella o molt vedet per sortir tant als mitjans de comunicació, però vaja, en qualsevol cas, és així, intento explicar les coses el millor que sé.
Doctor, simplement perquè ha fet una al·lusió abans, jo, si no, estem parlant d'una tertúlia que fa molts mesos que dura, però jo, sincerament, el que vaig criticar d'aquella intervenció és que a mi em semblava, recordo que en un moment vostè va dir que li agradaria o voldria tornar a les èpoques en què podia caminar per als voltants de casa seva passejant el gos sense que ningú el reconegués. A mi em va semblar, i jo crec que és una persona, vaja, prou intel·ligent com per saber-ho, que quan vostè posa, per exemple, un equip del 30 minuts a casa seva, o quan vostè tuiteja i augmenta molt de seguidors i sap que té un impacte públic, sorprendre's de la seva fama em semblava una actitud, vaja, si més no discutible. Dit això, a mi la supèrbia m'encanta, jo estic molt a favor de la supèrbia, jo sóc una persona molt xula, per tant, a mi que vostè faci gala del seu coneixement, que a més és un coneixement contrastat, em sembla, vaja, de puta mare. Però, dit això, simplement en aquella tertúlia, si no recordo malament, a mi que sigui una vedet, sincerament, és que se me'n fot, perquè si fa les coses bé, vostè amb la seva vida fa el que vulgui, però em semblava simptomàtic, com semblava un pèl cínic, sorprendre's un de que és una persona coneguda quan li fan un 30 minuts i ensenya casa seva, la seva habitació, em sembla que no he vist aquest reportatge en qüestió, però em sembla que fins i tot sortien membres de la seva família, em semblava, si més no, una cosa xocant, però dit això, tots tan amics, i quan vulgui en parlem personalment.
Escolti'm, però si és que jo no sóc innocent i a més no li tinc... vull dir que no li guardo cap rencor, per això...
Ni jo.
El 30 minuts van entrar a casa meva perquè, doncs hi ha una raó, perquè volien humanitzar el científic que sempre parla amb tecnicismes i volien mostrar doncs, que aquest científic també dina i també mira la televisió...
Bueno,
això, i
ja,
també
això ja ho sabia la gent, no, suposo?
A veure, però vostè que coneix els mitjans de comunicació sap que la televisió s'ha de mostrar les coses amb imatges i que han de quedar molt paleses. És a dir, que dins de l'imaginatiu vostè pugui pensar que jo visc en una casa, doncs està molt bé, però en el reportatge el que ells volen demostrar és que més enllà de tot l'esforç que es fa per fer recerca científica, doncs hi ha un component personal sí, i que moltes vegades l'investigador, doncs l'investigador, el polític, el periodista, som tots persones, tenim vida, tenim família. No?
Sí. Dit això, aclarit per tots els casos, si algú ha de fer alguna pregunta sobre la matèria, estarem encantats. Aviam, Toni Aire.
Mira, bon dia, doctor Mitjan. Jo li volia preguntar sobretot no deixi el Twitter, perquè preguntaré sobre un tema de Twitter. Primera, com el Jordi abans, i jo no entenc moltes coses. Per exemple, no entenc per què Espanya està així de malament, mentre que altres països del món, com Itàlia, que havien estat doncs, molt pitjor en índex, van tirant. Però bé, com que l'OMS ha dit que ni ells mateixos ho saben, no m'atreveixo a preguntar-li, tot i que aquí ho deixo damunt la taula. Jo li volia preguntar sobre una cosa específica de Twitter, precisament. Vostè, al setembre, aquest mes de setembre passat, contestava preguntes al voltant d'això, que crec que és un exercici que és molt interessant que el faci. I a propòsit dels tests ràpids que comentava abans amb el Jordi, vostè comentava que esperava que en 2 mesos aquestes proves les pogués comprar la gent per Amazon i que les proves les pogués fer la gent mateixa, si teníem confirmació de la mostra, que la mostra saliva era efectiva. Estem a prop d'això? És a dir, aquestes ràpides estaran a aquest abast? És a dir, hi haurà aquesta possibilitat de que hi puguem accedir tots a través de l'online, per exemple?
Miri, la possibilitat real existeix. Per què? Perquè el procediment de recollida de mostra és molt simple i l'execució del test també és molt simple. Per tant, igual que es venen els tests d'embaràs i cadascú se'l pot fer a casa seva, aquest test és de la mateixa complexitat. Ara, hi ha molts interessos i moltes gestions entremig que segurament impediran que el test arribi a l'online. Per començar, doncs, tenim una administració molt garantista, que inicialment doncs, li costarà d'acceptar que el test es faci d'una forma més o menys generalitzada, després demanaran que ho faci personal sanitari i després hi hauran els mateixos productors doncs, que posaran les restriccions perquè això arribi a l'Amazon. Ara, si em demana, això és científicament factible, jo li diré que sí. I que Espanya va pitjor, doncs això és una obvietat i penso que és atribuïble directament al fracàs de la gestió per part dels equips que han gestionat la pandèmia, no? És a dir, el turisme han deixat els aeroports sense antígens, a les residències sense estratègies preventives, a la cultura oblidada, a la primària col·lapsada. I hi ha solucions que seria reajustar totes aquestes prioritats i incrementar l'eficàcia organitzativa. I encara que l'Anton Lozada pensi que sóc un soberbi perquè demano la dimissió del Fernando Simón, jo penso que el Fernando Simón doncs, ha errat i que no ho ha fet tan bé com ho hauria de fer i que no se li qüestiona la capacitat... Vaja, no se li qüestiona que sigui una bona persona perquè va sortir amb el Calleja ara fa 4 dies i és molt bona persona, si li brillen els ulls i és fabulós, no? A més, és molt bon orador perquè és un bon portaveu de... I a més, també va comentar que té dedicacions de jornades completes de 7 a 23 hores. Això no se li qüestiona. El que se li qüestiona és si té les habilitats per liderar la gestió d'una pandèmia. I això ha quedat palès que no té les habilitats. I no té les habilitats doncs, perquè per gestionar una pandèmia has de tenir suficient coneixement com per recollir tota la informació i tota la informació de primera línia amb les millors intervencions diagnòstiques i terapèutiques potencials. I el senyor Fernando Simón doncs, no té el currículum per fer això, és a dir, no té la talla, no? I ho va dir el Zapatero, jo amb el Zapatero, que els hi comentava, que havia parlat amb el president, va dir paraules textuals que el comitè científic que ha assessorat el govern d'Espanya ha fracassat. I ni tan siquiera se ha dejado ayudar por la embajada de China.
Carai, Déu-n'hi-do.
Llavors així estem de malament.
Sí, clar, llavors així estem de malament, efectivament. Ostres, Déu-n'hi-do.
Però a veure, és que no els he descobert res nou, eh? A veure, jo vaig ser el primer que vaig fer crítica amb el Fernando Simón i continuo sent-ho i els hi donaré les justificacions de per què, doncs, perquè no té especialitat MIR, perquè no té doctorat, perquè no té publicacions científiques rellevants, perquè no s'ha dedicat en aquest camp. És a dir, ell és molt bo en operativitzar treballs de camp o en temes de logística, en anàlisis de dades descriptives, un cop l'epidèmia ja ha passat, veiem com explica molt bé la descriptiva. És a dir, hoy ha habido 500 casos de COVID i 200 muertes. Això està molt bé, però escolti'm, no volem això. El que volem de vostè és que ens digui què és el que hem de fer perquè disminueixin totes aquestes incidències i tot aquest nombre de morts, no? I, bàsicament, hem desaprofitat tota la riquesa del país, els centres de recerca, els parcs científics. Hem de tenir investigadors de primera línia i comitès que puguin liderar aquestes estratègies innovadores i que facin que no siguem un país de riure. Però moltes vegades en aquest país agrada molt més això del campechano, no? Perquè li diuen, Fernando Simón diuen, que riquinho, que campechano. Però si parlem de vides humanes, és molt més important que hi hagi persones que no siguin tan campechanes però que siguin molt més efectives a l'hora de prendre aquestes decisions.
Don Anton.
Bueno, primero, yo no le dije que fuera un soberbio, le dije que me parecía un acto de soberbia, que no es lo mismo. Segundo, no solo se lo digo, sino que se lo repito. Y además, ahora me parece que está haciendo demagogia. Lo cual, viniendo de un científico, me parece especialmente imperdonable. Es decir, que un científico, que alguien que tiene conocimiento, haga una crítica tan burda y tan falta de matiz...
Pero justifíquelo, por favor, justifíquelo.
A la gestión... compleja de una situación desconocida para todos, centrando toda la responsabilidad en Fernando Simón, ¿verdad? Me parece extraordinariamente injusto. Es como si yo utilizara su intento de participar en la gestión de la pandemia en Cataluña, que terminó un absoluto fracaso, para desacreditarle como científico. Yo tengo el máximo respeto por usted como científico, pero yo, desde mi perspectiva, que es la de politólogo, sobre todo los que tenemos un conocimiento más amplio, más complejo de determinadas situaciones, hombre, tenemos que hacer un esfuerzo por explicar a la gente lo complejo que es la situación. Entonces, que Fernando Simón cometió errores, por supuesto, como todo el mundo, como los cometió usted, y como los cometí yo, y como los cometerá usted, y los cometeré
yo. No, señor Lozada, es que un momentito, se está acelerando.
Perdone. Yo no me acelero casi nunca. Punto primero. Punto segundo. Si quiere usted contestar con argumentos, conteste. No entre, por favor, en el ataque personal, porque ahí no le voy a entrar. No voy a entrar para nada. Entonces yo le repito lo que digo. Usted tiene un sesgo, que tenemos casi todos cuando hablamos de nuestra trayectoria, que es el sesgo de confirmación. Tendemos a recordar las cosas que nos favorecen y a olvidar las que no son tan favorables. Entonces yo creo que hay que ser un poco más prudente a la hora de criticar la gestión de los demás, especialmente ante un fenómeno como este, en el que todos estamos aprendiendo todos los días. Y hombre, me parece que alguien que tiene el conocimiento científico que tiene usted debería saberlo. Punto primero. Punto segundo. Hombre, yo creo que atribuirle a Fernando Simón la responsabilidad de lo que está pasando en los últimos meses me parece extraordinariamente injusto. Yo no creo que Fernando Simón sea el responsable de lo que está pasando en Madrid.
Doctor Mitjà.
Sí, deixi'm respondre-li molt ràpidament, perquè és que a l'Andorra Lozada s'ho pren com un atac personal i no sé per què s'ho pren així. En qualsevol cas,
hombre,
jo que
me dice usted que me estoy acelerando, si es sobre su ataque personal, no sé lo que es.
No, que se está acelerando en el sentido de que está diciendo que el doctor Simón ha cometido los mismos errores que cualquier otro.
Dicho que he cometido errores, no los he calificado, he dicho que he cometido errores, pero como usted y como yo. Todos aquí hemos cometido errores.
Ah, senyor Lozada, perquè al respecte moltíssim, a més a més l'admiro.
Jo també ho sé.
És que hi ha dues coses. Jo el que li estic intentant explicar des del punt de vista d'un científic, vostè és politòleg i per tant sap molt bé de com s'ha d'avaluar a un polític. Jo no sabria dir-li quin és un polític bo o dolent per les seves habilitats, però sí que sé dir-li quin és un científic bo o dolent per les habilitats en el control de les infeccions. I ho sé perquè llegeixo el seu currículum i llegeixo els resultats que ha obtingut de fer una gestió d'una pandèmia. Aleshores, dir que tothom s'ha equivocat per igual és un contrasentit, és a dir, cada persona s'equivoca a la seva manera i jo el que intento és fer-li entendre quines són els índexs que ha de mesurar per veure si el senyor Simón, no només el senyor Simón, tot el seu equip, i a més li diré més, tot el govern, és a dir, aquí ha hagut una manca de reacció per organitzar un comitè d'experts que liderés la pandèmia. I la manca del comitè ha succeït a Espanya i a Catalunya de la mateixa manera. És a dir, ho han fet igual de malament. No li estic dient que uns ho hagin fet millor o pitjor que els altres. Ara, si vostè em demana que jo li avaluï l'acció del Fernando Simón, li diré que és molt pitjor que l'acció que han posat en marxa en altres països amb el mateix coneixement. I també li diré que les converses que jo he tingut amb científics d'altres països i d'altres nacionalitats són d'un nivell infinitament superior a el coneixement que exposen a l'equip aquí a nivell espanyol.
Però usted tiene su opinión y yo tengo la mía, ya está, no pasa nada. O sea, usted tiene una evaluación
más especializada que la seva.
Bueno, puede ser. Yo no estaba hablando de la gestión. Usted hace críticas sobre cómo se ha gestionado la pandemia desde la perspectiva y yo desde la perspectiva política. Entonces,
també li diré una altra cosa, Vostè m'atribueix un viatge de confirmació que recordo només aquells fets que a mi m'interessa recordar per confirmar la meva teoria. I aleshores el que l'he de referir és a tota la bibliografia, perquè jo des del dia zero he anat escrivint tant a Twitter com en articles periodístics o articles científics l'anàlisi de la situació en aquell moment precís. Per tant, si vostè fa ús de la hemeroteca, veurà que jo ara no m'estic aprofitant de la situació i que totes aquestes anàlisis les feia en el moment en què estaven succeint.
Com Simón, exactament igual. Exactamente igual, exactamente igual. Y como el responsable de la gestión de la pandemia. Es que es muy fácil evaluar la gestión de alguien dos meses después.
Però que li siguin que no ho avalu dos mesos
que tenemos dos meses després.
Hombre, senyor Lozada, vamos a ver, no l'estic avaluant ara, jo vaig avaluar la gestió en temps real.
Sí, y en tiempo real usted decía, por ejemplo, quiero recordar ahora de memoria, ¿no? A principios de febrero, ¿qué decía usted de este virus?
No haga eso, señor Antón Lozada, que quedará muy mal.
No. Bueno, pues, hombre, le agradezco mucho que primero me quiera ilustrar y ahora me quiera proteger. Pero ya me valgo yo solo.
Ja, són les 9:13 minuts. I jo faré una cosa, eh? Un dia ens trobem aquí, en parlem, que i si sí? Cal, com arreglem però aquí a Catalunya, que és al voltant d'una taula.
Hay que encajar...
Sí, anem a dinar després. Sí,
hay que encajar con más naturalidad una situación en la que usted tiene una opinión y yo tengo otra. Y además, sobre lo que es imposible establecer una evidencia de que esto es así. No lo sabemos todavía. Es como decir, España lo está, va mucho peor. Bueno, ya no va tan mal comparado con el resto de Europa. Analicemos, por ejemplo, Francia o la propia Italia. A lo mejor simplemente llegamos antes, como le pasó a Italia en su momento.
Mire,
en la primera
ola.
Acabem-ho ja. Última intervenció. Oriol Mitjà, endavant, doctor.
Sí, no, només els vull explicar que ara portem 8 mesos de pandèmia, desenes de milers de morts, 40.000 morts al nostre país, i que penso que si les coses podien haver fet d'una altra manera, o inclús estem a temps de rectificar, doncs s'haurien d'haver pogut fer. I li diré encara més, això en part ha estat perquè la gestió de la pandèmia ha estat molt polititzada i això ha passat a l'estat espanyol i també ha passat a casa nostra, a Catalunya. Jo que he estat ficat en les picabaralles de les dues forces de govern, doncs també m'he donat que de vegades passaven per davant criteris polítics que els científics.
Són les 10:14 minuts. Li agraeixo molt al doctor Oriol Mitjà que ens hagi acompanyat avui aquí al Món-RAC1. I espero veure el pròxim, quan no sé quan serà, que obrim finestres i portes i puguem fer el programa una altra vegada amb molta gent, que pugui estar aquí, que pugui portar l'Anton Lozada des de Galícia i pugui veure les cares i arribar a acords i consensos.
Que me l'estimo molt, l'Anton Lozada, però...
No, si és tot amor, aquesta teva
entrevista.
Abraçats.
Acabarem tots. A mi no m'estimeu així.
Però des de Galícia nos pensamos mucho a dónde viajar, porque desde nuestra perspectiva todo el resto del estado, menos Asturias, es zona de riesgo.
Estem en el moment que se vegin global, o sigui que... En fi, moltes gràcies, doctor Mitjà, reitero, moltes gràcies.
Gràcies, bon dia.